Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
A les llars d'infants de molts municipis aquests dies s'estan celebrant jornades de portes obertes. La visita a les escoles bressol permet a les famílies conèixer instal·lacions, equips educatius i projectes pedagògics abans no s'iniciï el proper 8 de maig el període de preinscripcions per al curs vinent. Un exemple que pot il·lustrar com es viu en aquestes jornades de portes obertes el teníem la setmana passada a Olèrdola, amb les jornades convocades a les escoles bressol. El nostre company de Canal 20, Raimon de Cara, ho seguia i parlava amb protagonistes.
Aquests dies estan tenint lloc jornades de portes obertes a molts centres educatius, sobretot especialment les escoles bressol, les llars d'infants, que d'aquí uns dies obriran el seu període de preinscripcions. Nosaltres ens hem desplaçat a una d'aquestes jornades, la que ha tingut lloc fa uns dies, la setmana passada, a l'escola bressol de Moja, l'escola bressol Gutims, i conversem amb una de les famílies, una de les parelles que ha visitat el centre aprofitant aquesta jornada de portes obertes. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Els vostres noms?
Maricel.
I Marçal.
I heu vingut aquí aprofitant la jornada de portes obertes.
Exacte, venim a conèixer l'escola bressol. Ens vam assabentar a través de l'Ajuntament que aquesta setmana començaven les portes obertes i venim a conèixer l'espai.
Mm-hmm. Què us ha semblat?
Bé, molt bé. El veiem gran, però ben cuidat, amb espais per cada pedients, per cada tipus de... per cada edat i... I, bueno, estem valorant encara què farem, però per tema logística i de mi estem valorant, però ens ha agradat.
Sí.
I què us interessa? Quan heu vingut aquí, quines són les incògnites que heu volgut desvetllar?
Bueno, hem d'acabar de fer la visita, ara parlarem amb la mestra que aquest any s'ocupa de nadons, perquè a nosaltres ens interessa l'aula de nadons, i bueno, acabem de veure l'espai. Fins ara el que hem vist ens agrada molt.
Perquè, clar, aula de nadons perquè teniu un fill de mesos.
De 3 mesos, fa poc els ha fet. I sí, la idea és portar-la aquí a partir del setembre, que ja tindria 9 mesos, però, clar, estaríem al primer curs de nadons. I...
Tot depèn de les inscripcions que hi puguin haver, no?
Exacte,
perquè es necessita una xifra mínima de nadons perquè es pugui obrir l'aula.
No sé si ens han parlat de mínims, el que sí que ens han parlat és de màxims, uh-huh. Que és màxim 8 nadons.
És una bona notícia, si parlen de màxims, Perquè ja estan garantits, per tant, no?
Sí, en principi sí, crec que parlaven de 5, un mínim de 5 nadons que necessitaven, però que en principi els aconseguien. Però... o sigui que en aquest sentit doncs sembla que tindrem escola bressol per la nostra filla.
Sou veïns d'aquí del poble de Moja.
Sí.
I entenc que si feu aquest pas és perquè ho necessiteu per logística.
Exacte. Tenim també els avis aquí, la feina també la tinc aquí a Moja. Per tant, és el més pràctic.
La qüestió econòmica també es valora, entenc. Les quotes que s'han de pagar, quina despesa la família ha de portar aquest servei. També.
Sí, també és per pensar-s'ho, però bueno.
Què us ha semblat?
Bueno, la veritat és que no he vist els preus,
sí,
s'han demanat la llista, però encara
no hem acabat de mirar. Em penso que són assumibles, hem d'acabar-ho de mirar. Mm-hmm. I bueno, ja ens han parlat que la gratuïtat en l'aula de nadons no hi és, i de U2 en principi tampoc, seria de 2-3.
Mm-hmm. L'espai suposo que és el que primer un s'hi fixa, però també el tarannà, no sé si has... pot captar, copsar primer cop d'ull en aquestes visites, doncs saber la línia pedagògica, l'estil de les educadores, què us ha arribat en aquest àmbit?
Bé, bueno, ens han fet una petita presentació només de l'espai de moment, i ara, de fet, la segona part de la visita parlarem ja amb la persona que estaria a dintre l'aula amb la nostra filla, o sigui, encara no l'hem pogut conèixer tampoc, però bueno, les sensacions han sigut bones i vaja, jo crec que sí, sentirà bé aquí la nostra filla.
Mm. Que serà molt petita, si al setembre entra, molt petita.
Molt.
Ja, 9 mesos.
9 mesos, sí.
I Ja bueno, hi penses.
Bueno, és que, ja clar, és que ens hem de mirar ara ja. Totes aquestes coses s'han de començar a mirar ara. I bueno, també perquè el període de preinscripció comença tot just.
I la jornada de portes obertes és útil per les famílies com vosaltres perquè puguin això conèixer de primera mà els espais? Serveix?
Sí, perquè et fas una idea de què et trobaràs, no? I com deies, una mica el tarannà també de que hi haurà amb els educadors, que al final és amb qui t'hauràs de comunicar el dia a dia, i veus els espais, doncs, si són agradables, si són luminosos, si estan ben acondicionats, doncs això és important veure-ho per saber què et trobaràs, no arribar al setembre i trobar-te un lloc que no et pensaves, no?
I són tot això que ha dit el teu company.
Exacte, sí, sí, valorem el mateix aspecte.
Molt bé. Doncs moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé que la vostra filla, doncs, si així ho desitgeu, doncs pugui tenir aquesta plaça a l'aula de nadons a partir del setembre.
Sí, moltes gràcies.
Moltes gràcies, que vagi
moltes gràcies.
Bé.
Adéu, bona
tarda. I ara parlem al voltant d'aquesta jornada de portes obertes de l'Escola Bressol Gotims de Moja amb la directora de les escoles, en plural, de les escoles Bressol d'Olèrdola, la Mònica Rebollo. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Primer ens situem. Sempre ho feu, aquestes jornades de portes obertes, sempre que és possible, i un curs més, i entenc que ho feu perquè és útil per tothom, també per les educadores.
També per les educadores. És molt important saber si les famílies estan interessades en venir a les escoles Bressol. Cada vegada més les famílies s'interessen. Antigament recordo que les famílies començaven els infants més tard, als 6 anys, quan era la primària, quan era l'educació obligatòria. Actualment veiem que és molt important l'educació infantil i els infants ja comencen a venir des de nadons. A les 16 setmanes ja poden venir a l'escola Bressol i estem supercontentes d'atendre totes les famílies.
Fem una mica de recordatori, no està de més, perquè és una situació extrapolable no només a les escoles Bressol del municipi d'Olèrdola, sinó del conjunt del país. Hi ha un període establert de preinscripcions, que estem aquí a tocar de calendari a principis del mes de maig.
Sí, ja mateix, del 8 al 19 de maig. Poden fer la preinscripció a través telemàtica o poden venir, si volen, a l'escola. Nosaltres els hi donem també la informació des de l'escola. Si alguna família no sap fer la preinscripció telemàticament o té algun tipus de problema, pot venir aquí i nosaltres l'ajudem.
Quin és el que ha de tenir en compte una família? Quins requisits ha de reunir? Quina documentació hauria de portar per poder fer aquesta sol·licitud de manera correcta?
La documentació és simplement la preinscripció escolar. Nosaltres, a més, demanem també ja tota la paperassa que necessiten per fer la preinscripció durant tot el curs, que seria... Per realitzar la matrícula necessitem els diners de les famílies, el llibre de vacunes, etc. Però en principi amb el full de preinscripció ja tindríem la matrícula feta.
I evidentment doncs, hi ha un mínim i un màxim d'edat per acollir les escoles Bressol en funció dels serveis, com per exemple aquí a l'escola Bressol Gotims, no pas a l'escola del Pàmpol de Sant Pere Molanta, hi ha la possibilitat de que es pugui obrir una aula de nadons.
Sí, l'aula de nadons consistiria que l'infant ha de tenir com a mínim 16 setmanes per poder començar.
Al moment de l'inici del curs.
Sí. Els nadons, perquè hi ha molta gent que amb això es lia una mica, són els infants nascuts al 2023. Això seria l'estança dels nadons. L'estança de 1 o 2 anys seria els nascuts 2022, és independent que sigui del gener com de desembre. I la de 2-3 seria 2021.
I aquest... Aquest marge d'edat dels 2-3 és la franja gratuïta.
La franja gratuïta, sí. Aquest any ja ha sigut franja gratuïta, ha anat superbé. I sí que sé que l'any passat hi havia famílies que no sabien d'aquesta gratuïtat, però ara ja la gent ho sap. Intentarem tenir l'estança a tope, amb 18 infants que disposem, i a veure si podríem obrir una altra estança. Seria molt bo poder obrir una altra, perquè ja que és gratuïta, a veure si podem obrir en comptes de 3 estances, 4.
Per tant, de 2 a 3 anys, en aquest curs gratuït, en aquesta edat, dos cursos, dos aules, dos espais.
Pensa que aquest any ens passen molts infants de 1 o 2 anys i només disposem de 4 places lliures. Llavors, són molt poquetes. Llavors, la nostra idea és intentar que si s'omplen i el municipi necessita, perquè hi ha molts infants de 2-3 anys que vinguin a l'escola Bressol, la possibilitat seria de poder obrir una altra estança, perquè hi hagi cabuda per tots.
Recordes l'oferta que té disponible en cas l'escola Bressol Gotims, d'aquí de Moja?
Tindríem, de cara al curs 23-24, 8 nadons, 8 places lliures de nadons.
Sí, fa pinta que es podria aproximar aquesta xifra, no?
Esperem que sí, esperem que aquest any sí. Han vingut, de fet, famílies interessades per nadons, que això és positiu, que ara ja, el mes que estem, al mes d'abril, que ja vinguin persones interessades en nadons. 9 infants de 1-2 anys serien les places lliures i 4 de 2-3, o la possibilitat a veure si es pot ampliar un altre estat.
En funció de si es confirma o no, doncs més demanda en el període de preinscripció.
Sí.
Ho comentaves, telemàtic, de manera prioritària, preferent, que es pugui fer la gestió telemàtica, però sempre obertes des de les escoles Bressol a atendre qualsevol dubte.
Nosaltres sempre ajudem a les famílies en el que podem, sí.
Una jornada com avui és especial, ho has comentat, no? També per saber doncs, què inquieta les famílies. Què us pregunten habitualment?
Bueno, les famílies venen, les que ja han tingut més d'un infant, venen a veure simplement l'escola, sobretot la gent que no és del municipi. La gent que és del municipi ja se la coneix, han portat els seus fills i volen tornar a repetir, evidentment. Però les famílies noves tenen moltes inquietuds que no saben res, o sigui, no han tingut mai un infant i llavors des dels hàbits de menjar, d'alimentació, d'higiene, de relacionar-se, tot tipus de preguntes se't fan.
I què es fa en una escola Bressol? Perquè, evidentment, potser algunes persones poden tenir una imatge no molt ajustada al que és la realitat o deformada o d'altres temps o altres moments. Actualment, avui, una escola com aquesta, què és el que fa?
A l'escola Bressol s'educa i els infants venen a aprendre. A aprendre, sobretot, per si mateixos i a ser autònoms, a tenir unes costums diàries i unes rutines. Això serien trets generals el més important d'una escola Bressol.
De manera quotidiana, dia a dia, què feu?
El dia a dia, doncs, entren, fem el bon dia, fem un intercanvi amb les famílies, com han anat a casa, entren les famílies a l'escola, poden estar amb nosaltres una estoneta, després fem activitats de lloc lliure, l'infant pot anar on ell vulgui, fiquem diferents propostes a les estances. Després fem un petit mos, un esmorzar, perquè els nens aprenguin a menjar fruita, sobretot. Treballem molt el tema de la fruita i el menjar saludable. Després fem altre tipus de propostes, sortim al pati, tant al pati com a les estances es fan les mateixes activitats, és a dir, al pati es pot treballar el mateix que dins de l'escola. Què més fem? Doncs després fem els hàbits de neteja, de canvi de bolquers, el descans, es treballa també l'alimentació. Tot el que es fa a casa, el dia a dia, ho fem a l'escola.
Hi ha satisfacció per part de les famílies? També rebeu aquestes impressions dels usuaris i usuàries?
I tant, que rep, sí, cada dia, diàriament.
Estem ara gravant aquesta conversa al pati, que també té molts elements que no estan posats a l'atzar, per exemple, com a qualsevol altre espai de l'escola Bressol.
No, els elements estan en funció de les necessitats de cada infant. L'infant, si necessita saltar, doncs ficarem propostes perquè saltin. Si l'infant necessita pujar escales, posarem escales. Si necessita cordes, cordes. És a dir, es va canviant en funció de la necessitat de cada infant.
Abans hem parlat d'aquest període de preinscripció, hem de tenir en compte també que les famílies han d'estar atents i atentes, perquè després del període de preinscripció la cosa no acaba aquí, ha de continuar amb més tràmits.
Sí, es fa després la baremació de punts. Els infants que siguin d'Olèrdola tenen més puntuació que la resta i després, doncs, depenent de les places, es convoca totes les persones a realitzar la matrícula, totes aquelles persones que hagin entrat.
Tant aquí a l'escola Bressol de Moja, a l'escola Cotims, com a l'escola del Pàmpol de Sant Pere Molanta, la majoria són infants empadronats a Olèrdola, però hi ha també d'altres municipis.
Sí, sobretot de Vilafranca. Tenim molta demanda de la gent de Vilafranca. És un municipi que està molt a prop, Olèrdola de Vilafranca, i llavors les persones que no tenen plaça a Vilafranca o que per feina tenen més a prop Olèrdola, venen molta gent de Vilafranca també.
Moltes vegades des de l'escola, en aquest cas del poble, aquí a Moja, també a Sant Pere Molanta, s'ha subratllat la importància de mantenir viva i activa l'escola Bressol per garantir aquesta continuïtat dels projectes educatius. Més enllà del desig, també hi ha contacte, relació amb les escoles.
Sí, quan finalitza l'etapa de 2-3 anys, nosaltres fem una entrevista amb la tutora de l'escola on aniran, si és d'Olèrdola, és a dir, amb el Circell o el Rosset Montaner, les tutores de 2-3 anys es comuniquen amb ells i fan el traspàs d'informació de l'alumne.
El que sí que podem dir és que la jornada està anant bé segons les previsions, no?
Molt bé, molt bé.
Les portes obertes.
Molt bé. Aquest any hem fet amb cita prèvia perquè hem vist darrers anys enrere que va millor, perquè les famílies poden tenir un contacte més directe amb la tutora, amb les educadores, i els hi agrada més així.
Jo no sé si és una de les conseqüències poquíssimes positives que ha deixat la Covid, la pandèmia.
Jo ho he trobat molt positiu. Prèvia. La veritat és que sí, perquè antigament fèiem jornada de portes obertes, la gent, hi havia multitud de persones veient l'escola, no podien preguntar-te directament per la gent que hi havia i així doncs, és més fàcil poder estar al tu a tu.
Mònica Rebollo, directora de les escoles Bassol d'Olèrdola, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Molta sort en aquesta preinscripció. Recordem, a partir del dia 8, no? Comentàvem?
Del dia 8, del 8 al 19 de maig.
Doncs gràcies per recordar-ho. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Abans parlàvem amb una parella que tot just ens explicava les seves impressions just en la meitat de la visita i ara parlem amb una persona que ha vingut a visitar la llar d'infants quan ja ha acabat aquesta visita. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bé.
El teu nom?
Àfrica.
I què t'ha semblat l'escola Bressol d'aquí, del poble de Moja?
Pues la veritat és que és molt, molt xula, molt familiar, no? El sí. que destacaria és que és com molt familiar, com, bueno, molt propera, no? Que, així és la primera impressió, és que, bueno, com si fos casa, no? Quasi, quasi, que... Bueno, que el primer, bueno, els espais, que hi ha sí. els diferents espais i després, no sé, la proximitat amb elles, no? De que et pots, bueno, et sents còmode, així són una primer contacte, molt molt còmode, molt familiar.
No sou de Moja?
No.
Ni d'Olèrdola?
No. Ens queda molt a prop, som de Vilafranca, sí, sí. Vivim al Poblenou i ens havien comentat, no, que si hi ha l'opció de poder anar a una escola així més rural o més petita de poble, sí. doncs que, bueno, que si més no anéssim a portes obertes i valoréssim l'opció. I doncs, bueno, doncs això, hem vingut a veure si hi hagués l'opció de poder entrar, no? Si hi ha places lliures i quedaríem els últims, els de Vilafranca, i llavors entraríem. Mm. I, bueno, doncs aquí hem vingut a això.
Aquí tenim un nen, una nena?
Tenim un nen.
Un nen de quina nen edat?
De 9 mesos.
9 mesos?
Sí, sí, sí. Començaria P1 l'any que ve, que ja faria sí. un any, al setembre. Sí, sí. I, bueno, aviam.
I si us plantegeu doncs, portar el vostre fill a una escola bressol és per necessitar...
Sí, sí, sí. Ara encara ens ho podem compaginar sí. Amb les feines, però de cara al setembre ja ampliem jornada i llavors, bueno, doncs ens serà molt més difícil, si que tenim avis i tenim els tiets, però, bueno, també ens agrada que vingui a la llar doncs, perquè es pugui relacionar amb altres nens i bueno, doncs com a nosaltres ens agrada estar amb adults, no? Doncs amb els nens també ens agrada... Mm. Bueno, pensem així nosaltres, no? Sí. Els nens també ens agrada estar amb nens a la seva edat i, bueno, no? La manera d'aprendre també és diferent. Mm. I doncs...
Abans has comentat que tant els espais com l'ambient tan agrada.
Sí, sí, sí. Les educadores que hem estat parlant aquí ara una mica, la veritat és que, bueno, no sé, se les veuen com molt doncs, transparents i com molt, bueno, amb experiència d'estar amb nens i, bueno, no sé, agradables. Mm.
Sembla que hagi passat molts dies, però fa, vaja, mesos que vivíem una pandèmia.
Sí.
Ha canviat tot molt.
Sí, 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 sí. Jo no em puc imaginar com els pares, no?, en aquell moment, bueno... com s'ho farien, no? Tot el tema de l'educació a casa i, bueno...
I vosaltres valentes de tenir un nen?
Sí, 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 sí. Entrés quan, bueno, no? Només el moment del part sí que vam haver d'anar amb mascareta. Aquell moment ens vam poder treure, però, bueno, sí, és difícil. El moment de les visites, per exemple, no? Vam estar a l'hospital doncs, els dos dies i no vam poder venir ningú a veure'ns, que per una part també vam trobar un avantatge, no? Perquè vam poder estar doncs, disfrutant i coneixent doncs, del petit, que, no? Sí. Que bueno, doncs, era una persona nova, que havíem de conèixer doncs, el seu ritme, el pit, tot... vull dir que també té la seva part avantatjosa de que no hi haguessin familiars, no? Mm-hmm. Però es trobava a faltar, era estrany. Feia molta il·lusió que vinguessin els pares, els sogres, i no van poder venir, això era estrany, però bueno...
Sí, una altra sí, situació, sí. Ara a les portes, de fer una preinscripció, ja veurem sí. si és aquí o un altre centre.
Sí, 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 sí.
Moltes gràcies per atendre'ns, de veritat, i que vagi molt bé, fins la propera.
Molt bé, gràcies.
Famílies com les que ens expressaven les seves consideracions en aquesta jornada de portes obertes a les escoles Bressol d'Olèrdola, a l'escola Bressol Gotims de Moja, han de tenir com a caràcter general, com a indicació general, que el període per inscripcions, insistim, s'obre del 8 al 19 de maig per al proper curs 2023-2024, en funció de les característiques de cada oferta. Hi ha places per infants, nadons nascuts aquest 2023 amb aquest requisit de que al setembre inici el curs tinguin com a mínim 16 setmanes. També hi ha places de I1, els nascuts el 2022, i de I2, d'infantil,
de segon curs nascuts al 2021. El procés de preinscripció es tramita de manera telemàtica, es pot fer tot online presentant la sol·licitud de preinscripció i la documentació acreditativa mitjançant correu electrònic a la bústia electrònica oficial de l'Escola Bressol, que es demani en primera opció adjuntant el model de sol·licitud disponible al web del departament preinscripció.gencat.cat, degudament emplenat, en format PDF, o fer fotografia de la sol·licitud i de la documentació oportuna escanejada o bé també fotografiada. Per tant, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada, adverteix la Generalitat, amb l'enviament d'aquest correu electrònic amb la sol·licitud i la documentació acreditativa adjuntada. L'Escola Bressol, la Llar d'Infants, ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud perquè el sol·licitant en tingui constància. Per a aquelles famílies que puguin tenir dificultats en fer aquesta sol·licitud de manera online, de manera telemàtica, moltes són les escoles Bressol, també en el cas d'Olèrdola, però arreu del municipi, les que es posen a disposició de les famílies per poder assistir-los en la presentació de la sol·licitud de preinscripció. A la pàgina web del Departament d'Educació, insistim, preinscripció.gencat.cat, també es poden informar les famílies de tot aquest procés de preinscripció i de la documentació que cal aportar amb la sol·licitud. Les llistes amb els barems dels admesos que es fan publicar durant el procés de preinscripció es podran consultar ja a les portes de les escoles Bressol demanades en primera opció.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb aquest cant i aquest missatge optimista de tot anirà bé a càrrec de Joan Dausà, arribarem a 11:15.
Veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Road. Tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. Quan cau el sol, parem a una pensió. Els queda lliure una habitació al costat del menjador. A mitjanit de sobte sento un crit i algú que riu em fa sortir del llit. T'esperem, dius, al segon pis. Oh, 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 oh. I en el cor em diu que tot anirà. Després recordo aquell moment i ens veig a tots tan bé. Tornaria a agafar el tren, tornaria a aquell hotel per trobar-te entre la gent. I ara el cor em diu que tot anirà bé. I ara el món em
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Setge els productes irregulars de telefonia mòbil a Calafell. La Guàrdia Civil confisca més de 2.000 articles en diferents basars i botigues de recanvis. La Guàrdia Civil ha confiscat més de 2.000 productes irregulars de telefonia mòbil en una operació que s'ha fet en diversos comerços de Calafell. Les inspeccions s'han dut a terme en basars i botigues de recanvis de telefonia per verificar la traçabilitat dels productes i la seva procedència lícita. Els articles de procedència irregular que s'han presentat tenien una valoració econòmica de més de 13.000 euros i no complien els requisits necessaris per la seva legal comercialització, segons el cos policial. Alguns no tenien el preceptiu control de qualitat i seguretat, mentre que altres mancaven els documents duaners que emparen la seva importació legal. El material ha quedat a disposició de l'Administració de Duanes de Tarragona. En total s'han posat 4 denúncies d'acord amb la llei de repressió del contraband i 2 denúncies més per irregularitats en l'expedició i requisits del tiquet de compra. Des de la Guàrdia Civil remarquen que aquestes pràctiques són perjudicials tant per al conjunt de la ciutadania com per al comerç, que sí que compleix degudament amb les obligacions legals del mercat. Una delegació de l'Ajuntament de Sant Sadurní assisteix a la 7a Fèria del Pavo de Cañete la Real. Un grup de regidors de l'Ajuntament de Sant Sadurní s'han desplaçat aquest cap de setmana a Cañete la Real per promocionar la capital del Cava a la Fèria del Pavo del municipi malagueny i consolidar i enfortir els vincles d'agermanament entre ambdues localitats. Declarada festa de singularitat turística per la Diputació Provincial de Màlaga, la 7a edició de la fèria se celebrava ahir i és un esdeveniment gastronòmic en què hi participen més de mig centenar d'empresaris artesanals de tota Andalusia i hi assisteixen milers de visitants cada any. La regidoria de Turisme, la regidora Eva Cruces, va aprofitar per presentar en aquesta fira un vídeo promocional de Sant Sadurní realitzat amb la col·laboració de vilatans amb arrels a Cañete. El Firart obre la convocatòria per escollir els artistes que participaran en la fira d'enguany. Després de l'èxit del nou format del Firart, estrenat l'any passat, l'equip format per la il·lustradora Cristina Gallardo, la joiera Joana Salvador i la periodista Joana Sadurní ha engegat els motors de la seva segona edició. Des d'aquests dies fins al proper 7 de maig hi ha oberta la convocatòria pels artistes que vulguin participar. La fira es farà del 24 al 31 d'agost a la Capella de Sant Joan, acollint 40 artistes de disciplines diverses com pintura, dibuix, escultura, ceràmica, joieria artística i fotografia. Des de l'organització valoren positivament l'acollida de la primera edició, que va tenir lloc l'any passat durant la Festa Major de Vilafranca, al mateix temps que esperen continuar fent passos per la seva consolidació. I acabem explicant-vos que l'oficina mòbil d'informació al consumidor serà a Sant Martí Sarroca. L'Ajuntament de Sant Martí i la Diputació de Barcelona organitzen de forma conjunta una visita de l'oficina mòbil d'informació al consumidor al municipi per atendre de forma gratuïta i personalitzada consultes i oferir informació i assessorament sobre temes de consum, assegurances, serveis bancaris, serveis a domicili, serveis turístics, habitatge o subministraments bàsics. L'oficina està situada avui, des d'ara, des de 2:15 fins la 1 del migdia, a la Rambla de Catalunya, davant del consultori mèdic.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa.
Ara feia uns quants dilluns que no coincidíem, que no venia al programa el Tom Vilarrúbies, i ens fa molta falta, com aquesta aigua que esperem en candeletes del cel. És el nostre jardiner de capçalera. Tom, bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia. Bon dia.
No plou, tot i que aquesta nit ha plogut una miqueta, almenys aquí a Vilafranca, però res, quatre gotes, la sequera és gravíssima i estem tots molt amoïnats.
Sí. Sí, bueno, és un tema realment preocupant, perquè, clar, vull dir, ja no només és el tema dels jardins, sinó tot el que porta... Clar, jo ara parlo del meu, val? Ja no vull entrar en el tema de l'agricultura i del blat i de... Ja no hi entro, sinó ara m'ocuparé de lo meu. Clar, hi ha viders, hi ha gent que ven plantes, hi ha gent que, molta gent que treballa d'això, no sé com ho estaran passant a la part de tot el que és el Maresme i tota aquesta gent. Jo tenia que fer una obra d'uns arbres i he tingut que trucar i anul·lar el pedido, el que vaig demanar, que m'ho guardin, però si no poden regar-ho. No sé, les seves estratègies tindran, però la cosa és complicada, no? Això sempre és envers a lo nostre, a lo que ens implica. Després s'ha de veure lo que implica a nivell d'arbres i plantes i del dia a dia d'aquests éssers que tenim que ens envolten, no? Tenen estratègies, eh? És a dir, per exemple, hi ha una història d'uns uns castanyers d'Índies que estan plantats en una zona d'Alemanya. Clar, els castanyers d'Índies són uns arbres que venen de l'Índic, no? Aleshores els van portar cap a Alemanya i allà vivien, vamos, divino de la muerte, no? Perquè d'entrada, per exemple, el castanyer d'Índies que agafa un bitxo que és un minador que se li fica a la fulla, clar, quan un minador se li fica a la fulla és el que s'encarrega de fer la fotosíntesi, de generar el sucre, d'agafar el CO2, és el que li dona vida, no? Quan entra el minador aquest, l'arbre perd bastanta força. Però bé, allà a Alemanya ha estat vivint molts anys, i ara el bitxo ja ha arribat allà, perquè clar, el bitxo no anava a Alemanya, el bitxo no volia anar a Alemanya perquè fotia un fred de Déu. Però amb el canvi climàtic, el bitxo, bum, cap a Alemanya directe, no?
Sí, sí.
Aleshores, més o menys, la cosa anava bé, però clar, aquells arbres queden debilitats. Aleshores, uns arbres que sempre eren ufanosos i vivien allà divinos, de cop es troben amb això, però bé, anaven tirant fins que arriba la sequera. Aleshores, què passa quan arriba la sequera, no? Una sequera d'aquestes extremes. Però això parlem, això va passar el 2020. Aquest any ja no sé què passarà amb els castanyers. Els arbres tenen estratègies. El que passa que sempre és lenta i a vegades l'estratègia que trien es poden equivocar. Però bé, què passa normalment? Arriba la calor, l'arbre està fent la fotosíntesi, està funcionant tot, i aleshores arriba la sequera, que arriba molta calor, no hi ha aigua... Té unes reserves a baix i a més l'arbre té... L'arbre el que va fent mentre es viu és fer unes reserves per quan vingui l'hivern següent i vingui la primavera, poder brotar i tenir reserves. Vull dir, l'arbre viu normalment de les reserves que té. A més, va fent la fotosíntesi, va generant energia i ell va tirant endavant, no? Aleshores, bé, un arbre brota, ve la primavera, fa aquella florida, que macos que són, surt la fulla, se'n va la flor, ha gastat energia per fer la fulla, ai, la flor. I aleshores ve la calor i a l'arbre li entra el minador. Amb el minador deixa, si feia, no pot fer el 100% d'aquella fotosíntesi que estava fent, i aleshores l'arbre entra una mica amb crisi, no? De dir, ostres, què està passant? Què fa l'arbre? Tanca els estomes, deixa la fulla, però tanca els estomes. Els estomes són aquells foradets que fa servir per respirar, perquè si respira, evapora aigua. I ell diu, uep, xungo, tanca els estomes. Aleshores, aquests arbres van tancar els estomes i bé, van anar passant a l'estiu, però no plovia, i arriba un moment... que vulguis que no, l'arbre també va evaporant per l'escorça i pel tronc, s'acaba l'aigua del subsol. I aleshores el que fa l'aigua és un moviment de, diguéssim, de dalt cap a baix, va deixant caure les fulles, les deixa caure perquè no pot suportar l'evaporació aquesta i ha de defoliar-se perquè no li toqui el sol.
És una estratègia.
És una estratègia, exacta. Aleshores, a l'arbre arriba un moment en què entra en pànic. Val? I el que fa és bloquejar-se com si fos a l'hivern. És a dir, amb una temperatura, amb un moviment de l'hivern, que de temperatures que per ells poden ser extremes, entra en parada, queda parat. Pup, pep, val? Però bé, també va evaporant una mica perquè fa calor, no? Aleshores, si supera ja el límit aquest, no passa res. A veure, sobreviurà, però si no supera aquest límit, no sobreviurà. Aleshores, allà a Alemanya va arribar el setembre i de cop un dia van ploure, que quan va llegir l'article, diu, va fer una pluja de 60 litres metro quadrat.
Està bé, no?
Clar, i pensar, joder...
Els nostres paràmetres.
Sí, perquè plogui 60 litres.
Sí, sí, sí.
Aquí quan plouen 60 litres, mare de Déu, és un aiguat.
Festa major.
Saps? Clar, però llavors dius, ostres, te'n dones compte de en quin grau estem de problemàtica, no?
Sí, sí.
Aleshores, a l'arbre aquest, amb les pluges aquestes, i ell també detecta que flore. Bueno, ell el primer que van fer va ser florir. Una de les idees que treus és que, clar, ell veu perillar la seva vida i el que fa és florir per treure la llavor, però una mica no aniria per aquí, sinó que floreix com per treure el màxim de coses possibles, val? Perquè tota aquesta energia, quan caiguin les fulles, la pugui tirar cap a dintre i poder passar l'hivern. És a dir, va fer una brotadeta, va treure fulles, va treure branquillons, també per confusió, perquè es confon. Per què? Perquè torna a florir, perquè es pensa que és primavera. Perquè ve d'una parada similar a la d'hivern, però amb calor, i aleshores nota que, ep, coi, plou. La llargada del dia, els arbres es guien no per les estacions, per les
hores
per la llargada
de llum solar.
Del dia, per les hores que té de sol. Detecta que és com primavera i intenta fer el màxim de fulles possible, com una brotada d'emergència. Aleshores, ve l'octubre, ve el fred, aquelles fulles no han fet tot el procés de creixement, queden allà dalt, però bé, al novembre cauen totes les fulles, però amb la caiguda de les fulles ell recupera energia. L'acumula a baix, al terra, a les arrels, per brotar la primavera. I a la primavera, a veure què passarà. Aleshores, clar, amb arbres grans i tot això, el fet de controlar-los o no controlar les defoliacions, per exemple, els faixos, el faig és un arbre que funciona en comunitat. En comunitat vol dir que ells, les arrels és un entortolligament que es comuniquen les unes amb les altres. Aleshores, quan a un li falta reserves, l'envia a l'altre i entre tots s'ho munten. Però clar...
Que interessant.
Quan tu mires, sí, quan tu mires els arbres aquests que parlaven, són arbres parlats amb alineació, plantats amb alineació, un aquí, un allà, no poden fer un entramat. Castanyer no és un arbre de bosc, en canvi el faig sí. Aleshores, entre ells, els faixos, els arbres així frondosos, que viuen en grups, es comuniquen per l'arrel. Comunicació no hem d'entendre-ho com que allò, ei, no es diu en bon dia, val? Però sí que quan un ho necessita, per una falta de diguéssim, de, perquè estava putrespirant més... Va, fa una evapotranspiració més forta, perquè té més superfície de fulla, el que sigui, si necessita alguna cosa, l'altre li deixa, no? Aleshores, són estratègies que tenen. D'això hi ha coses que fan, no?
Hem de confiar en aquestes estratègies de la natura.
Exacte, però clar, ara aniríem a, on una mica volia anar a parar. Amb la planta petita, amb la planta de torreta, amb la planta que tenim a casa, això no té...
Zero estratègies, pobra.
Zero estratègia.
Depèn totalment de nosaltres.
Sí, que, sí que té estratègies.
Sí.
Però amb aquestes, clar, les coses són més ràpides. I aquí no ens podem encantar. Aleshores, les estratègies que ells no tenen, nosaltres les hem d'aplicar. Com podem aplicar estratègies? Per exemple, quan nosaltres anem a rentar-nos les mans. Nosaltres, quan ens rentem les mans, fiquem una palangana sota de l'aixeta i aleshores obrim l'aixeta, ens mullem les mans, ens ensabonem, apartem la palangana i ens traiem el sabó. O quan anem als... Aquí els que faran a l'agost seran els xinos venent palanganes.
Tu creus que hi ha molta gent que seguirà aquesta teoria?
Bé, no, no, això l'altre dia en una casa una senyora m'ho va explicar. Diu, jo em dutxo amb una palangana o una galleda al costat
sí,
i fins que no surt l'aigua calenta...
Tota aquella aigua la recull.
Clar, a vegades són 10-12 litres. Amb 10-12 litres una planta pot passar un mes. M'entens?
Uh-huh.
Aleshores, per exemple, jo ara a l'hort, tinc el rec de l'hort parat, però aleshores tinc una regadora. Quan rentes plats o quan fas operacions, intentes agafar aquesta aigua, posar-la on sigui i portar-la cap allà. Aleshores, a l'abril que hem sembrat i al maig, que també és època de plantar tot això que hem sembrat, després també hi ha l'estratègia d'utilitzar el que se'n diu un copolimero superabsorbente.
Ho has dit? Què és això?
Mola, eh?
Sí, molt.
Sí, sí, sí.
Molt
sí.
Professional.
Tu, copolimero superabsorbente.
Uau.
Home, jo el primer cop que m'ho vaig trobar va ser fent unes obres a l'Ajuntament de Vilafranca i el pla de l'obra, no? Com es diu ara, els amidaments, ficava que feia servir, havia de fer servir un copolímero superabsorbente. Què és un copolímero superabsorbente? És el que porten els bolquers.
Aquella substància que absorbeix tant i tant.
Aquella gelatina.
Aquelles... Sí, això, gelatina.
Aleshores, aquella gelatina, això es ven, això es pot comprar, i aleshores a la torreta... dividim quatre zones i amb un ferro o algo fem un forat, clavem el ferro aquest, el movem una mica perquè s'obri i allò ho omplim de gelatina d'aquesta. I llavors tu tires aigua, allò agafa l'aigua i queda allà. No desapareix.
I va racionant.
Va racionant. Exacte. Sí que la planta té que anar allà i robar-li l'aigua.
N'ha de prendre, doncs.
Sí, 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 ha de fer un esforç. És a dir, l'aigua que els agrada a les plantes és l'aigua lliure. L'aigua lliure és aquella que el terra no reté. Hi ha una cosa que és la capacitat de campo. La capacitat de camp és la capacitat que té un camp de retenir aigua, dels litros que pot retenir. Quan nosaltres tirem aigua, hi ha una aigua que es diu gravitacional, que aquesta se'n va, se l'emporta la gravetat. La capacitat de camp és l'aigua que quedarà allà en el camp, en els poros, en els microporos, que es diuen. Un camp té microporos i macroporos.
I sempre és menor.
Home, clar, però més a la planta el que li agrada és l'aigua gravitacional. Perquè, goita, està allà, passa l'aigua, l'absorbeix i se la queda. Per això la planta, les plantes, és millor regar-les al matí. Perquè és el moment en què comencen a treballar. Aleshores, al matí ens llevem i quan ens anem a rentar la cara, fiquem la palangana, si hem de fer sabó hem de vigilar, de que no ens caigui, i llavors...
Ho veig una mica complicadot, eh?, per culpa del sabó.
Tu, els plantes...
Sí, sí, clar.
Tu vols plantes
però,
o vols
plantes? Però, clar, confesso que he tingut alguna mortalitat hivernal i no les penso reposar de moment, veient el panorama.
Jo, si fos enginyer,
sí,
ara mateix, el que faria és inventar. com una lavadora, una cosa que sigui com una rentadora o un rentavaixelles, on te passi el tubo de la claveguera i per un altre tubo surti aigua neta. Un filtro.
Com una petita depuradora, domèstica.
Exacte, seria fantàstic. Però que arribés a sortir, que tu aquella aigua la poguessis aprofitar per rentar plats, per
regar.
Exacte. Però regar és més simple, eh? Regar l'únic que has de fer és ficar una... Ja n'hi ha, però clar, són uns dipòsits on tu tires i tal. I llavors surten el que se'n diuen aigües grises. Però no treu el sabó, per exemple. Però clar, tu regues la torreta i surt espuma. Espuma. Clar, llavors has de fer servir sabors que no siguin contaminants, ecològics i tota la... no deixin residus.
Escolta, i parlant d'estratègies, baixar el rec, donar-los menys aigua de la que estan acostumades, per anar-les preparant pel que vindrà, també seria una bona estratègia? O la planta no ho entén, això?
Ja fas tard.
Ja faig tard.
M'estàs dient la que vindrà, no? Ja ha vingut.
Ja hi som, ja hi som.
Ja hi som. Ja hi som, sobretot amb jardins, i això ja ho havíem comentat fa temps, fa un any o dos, em sembla, que abans quan plantaves arbres i feies un forat, a mesura que anaves endintre trobaves més humit. I arribava un moment que trobaves terra fresca.
O aigua, fins i tot.
No, aigua no.
Aigua no.
Aigua, sí, una vegada sí, sí. Sí. Però ara mateix tu fas el forat per l'arbre i el que trobes a sota és terra que l'agafes amb les mans, mous la mà i va caient. Està completament seca. No s'agafa. Llavors la terra és com que es deixa anar, no? El punt d'unió que té és aquella humitat. Canvia la porositat i es torna hidròfoba. Durant una estona, és a dir... Tu regues i llavors l'aigua aquella... Si tu agafes un got d'aigua i tires aquella terra flota. I llavors es va empapant i va baixant avall, com si fos Colacao. Clar, en canvi la terra, si està bé, tu tires la terra i s'enfonsa. Flotarà algú, però no serà allò, val? I aleshores, l'altra estratègia també, que si no vols fer servir el copolímero superabsorbente, és utilitzar plantes que tinguin capacitat de retenir aigua i posar-les a dintre la torreta.
I quines són aquestes?
Per exemple, les xumberes. Els higos xumbos.
La figa de moro.
La figa de moro. Quan tu plantes un arbre, agafes les pales aquelles, les talles a trossets i allò ho tires a dintre. Llavors tires allà una aigua que quedarà allà i, a més, aquell producte durant un temps serà capaç de retenir humitat. Si tu ho regues, és a dir, s'assecarà, però si tu ho regues, tornarà a agafar la humitat i després la tornarà a deixar. És com un polímer, com un copolímero, però natural.
Llavors, què, agafem una fulla, una pala d'aquestes, la trossegem i repartim per les torretes?
Sí, i a més també crec que, per exemple, amb aloe vera també ho podries fer.
Trossets.
És a dir, podem al jardí o arreglem les plantes del jardí i traiem fulles d'aloe vera. Fem quadradets, val? I quan plantem a l'hort i fem el forat de l'enciam, tirem quatre tacos d'aquells i tapem. I és una manera natural de poder retenir l'aigua. Val?
Però això té una vida limitada, no?
Sí.
Aquest efecte.
Sí, 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 però ja és algo.
Sí, sí, no, clar.
Ja és algo perquè, per exemple, clar, per l'hort hem de plantar, pensar que ara, per exemple, hi ha algú que a l'abril pues, ha plantat les tomaqueres, els pebrots, els carbassons, els pepinos, les carbasses, el vergínies, melons, síndries, enciam, blat de moro, girassol...
Si he plantat tot això, Vallès.
Ahir vaig anar a buscar pizzas a Sant Martí, allà al costat hi ha un hort que el veus i dius, com s'ho farà?
Aquesta és la pregunta.
Com s'ho farà? Però clar, hi ha coses de l'hort que són ràpides, que tu les plantes i s'acabó.
I culls.
I culls. A veure, s'acabó. Potser és un tema d'agafar, reduir l'hort, no cal plantar 40 tomaqueres, en plantes les que necessitis, i va regant amb les palanganes, val? I llavors, clar, però diu, no, és que jo tinc hort. Sí, però jo no sé fins a quin punt la prohibició de regar hi entren les aigües freàtiques. Perquè, per exemple, em sembla que Vilafranca s'alimenta d'aquests pous freàtics per beure. Em sembla, eh?
Clar, en teníem, però des de que vam connectar amb Aigües Ter Llobregat no sé quina funció tenen aquests pous. A vegades, quan vas a caminar, te'n trobes algun d'aquests, però no sé si estan connectats a la xarxa o són una reserva que ens hem guardat, un as a la màniga, per quan vinguin maldades, no sé fins a quin punt.
A saber.
Anem recapitulant.
Vale. Bueno, anàvem amb això. Aleshores, si volem plantar aquestes coses, hem de tenir estratègies. Després també hi ha un tema que, per adelantar-nos als aconteixements per la mosca de la fruita, tot això ara és... Tot el que són les trampes de feromones ara és el moment, val? Per protegir les nostres plantes. Per què? Perquè no ens agafin bitxos i llavors no tot el que hem parlat dels arbres, dels castanyers, que agafen el minador. Hem d'intentar evitar les plagues amb tot el possible. La mosca, l'abella velutina, ja comença a anar a tope pels jardins. Aleshores, buscar informació a la xarxa de les ampolles aquestes. Hi ha diverses fórmules que te les pots fer, val? De ficar cervesa o ficar sidra amb sucre i llevats. I llavors és una ampolla que l'obres allà entre l'abella i s'ofega. I, a veure, aquí a Vilafranca he vist que han col·locat trampes de feromones per la...
Per les abelles reines de la vespa de la... velutina, sí.
Exacte.
Per intentar no sé... eliminar-ne.
Sí, què passa? Que les trampes n'hi ha diferents, no? N'hi ha que el que fan és espantar-ho i n'hi ha que el que fan és caçar-la.
Aquestes caçar-la. Són per caçar-les.
Si les plantes, anirà al veí. Les hem de caçar.
Ton, moltes gràcies per aquestes estratègies. Anirem veient cada 15 dies com evoluciona tot plegat i què hi podem fer. Que vagi
vale.
Bé. Adéu.
Vinga, fins ara. Adéu.
Mig minut i tanquem aquesta segona hora després de descobrir que poc a fer hi ha amb la sequera, però bé, algunes estratègies, algunes idees sí que ens ha portat el Ton i, a més, cada 15 dies està aquí i ens anirà ajudant. Tanquem, com dèiem, aquesta segona hora. Ara arriben uns quants anuncis i de seguida el butlletí de notícies de les 11 i després seguim explicant qui era la Universitat de Vilafranca als segles XVI i XVII amb Jordi Vidal.